Formentera, com altres bandes, existeix un servei d'atenció psicològica, un servei d'acompanyament psicològic coordinat, gestionat pel 112. Els responsables aquí a Formentera, en aquest cas els protagonistes, les persones que el gestionen són ben conegudes per a Ràdio Illa, no en va, ells són col·laboradors de la ràdio de Formentera. I vam pensar, doncs, que seria interessant convidar-los perquè ens expliquessin quina és la seva tasca en aquesta iniciativa i també, doncs, per donar-la a conèixer més profundament a la gent de Formentera per si mai, doncs, succeeix alguna situació, esperem que siguin molt poques, de caràcter tràgic o problemàtic, que facin requerir doncs, aquest número i aquest servei. Ells són en Pere Serra, molt bon dia, Pere.
Molt bon dia, Formentera.
I en Paco Pérez.
Bon dia, Bernat.
Els dos psicòlegs de formació i els dos els psicòlegs responsables doncs, de fer aquest servei d'acompanyament d'atenció psicològica per la gent de Formentera. Des de quan està en marxa?
Potser 2010, 2011 devia ser, no?
Sí, és que ha tingut èpoques intermitents, però crec que sí, que a partir del 2010 ja se va estabilitzar. Abans del 2010 funcionava, no existia, funcionava d'altres maneres. Hem de dir que és un servei que és pioner a l'estat espanyol, només, no sé si ara s'ha ampliat a altres comunitats, però fins fa poc era propi de
Balears.
De Balears. I sí, jo diria que això, que des del 2010-2011
ja esteu a disposició i ara, com t'ho explicaves, en els darrers temps s'ha regulat d'alguna manera doncs, perquè sempre hi hagi un psicòleg disponible i aquesta figura doncs, sigui doncs, institucionalitzada, reconeguda, no?
Sí, hem de dir que abans aquest servei el prestaven altres professionals, altres psicòlegs que varen cobrir aquest servei durant bastant d'anys. I al final ara nosaltres som els que mos toca ara realitzar aquesta activitat, però hem de dir que no han set nosaltres sempre els únics, han existit altres, estaven...
Sí, sí.
Quina és la funció d'aquest psicòleg que fa aquest servei d'acompanyament d'atenció i quan es sol donar, en quines circumstàncies?
Bé, hem de dir que nosaltres com a servei d'atenció no, en emergències psicològiques som activats pel 112, ¿vale? Nosaltres no ens podem moure de puestos, és a dir, nosaltres tenim guàrdies de 24 hores habitualment en Pere i jo, les dividim d'aquesta manera, en altres puestos potser fan un altre tipus de divisió perquè són més psicòlegs, però nosaltres per un tema més logístic ho fem d'aquesta manera. És a dir, el 112 és el que ens activa a partir d'una emergència concreta, no? I el procediment que es segueix és una mica aquest, és a dir, hi ha un supervisor que és el que decideix que ens activarà i que ens posa en marxa perquè puguem assistir al lloc dels fets a fer l'assistència. Una assistència que la gran majoria de vegades, quan ens activen, nosaltres sempre diguem que som com la punta de l'iceberg, és a dir, som els últims en activar-nos perquè malauradament quan ens activen són per situacions molt extremes i en les que ja de la nostra intervenció ja és un cas extrem, no? I la idea és aquesta.
Situacions extremes que impliquen doncs, una situació de salut molt delicada, una defunció, una crisi d'ansietat, aquestes situacions?
Bueno. Sí, habitualment solen ser circumstàncies que, per entendre-nos, us faré un poc l'esquema. Serien, si me permeteu, circumstàncies que estan vinculades en situacions molt estressants i que quasi sempre, podríem dir així, per resumir-ho ràpidament, vinculades en sa mort.
Podríem
dir això. O perquè s'ha set present, o perquè ha hagut una mort d'un familiar, d'un conegut, en circumstàncies sempre, podem dir...
Repentines,
accident de trànsit, també mos toca jo no me'n recordo que m'hagi tocat mai, però és un dels elements que és comunicació amb menors, de la mort dels progenitors, i també persones especialment vulnerables, ja siguin persones que han perdut potser molt majors o persones que tinguin algun problema de salut mental ja preexistent. I també situacions on pugui haver-hi gran impacte social, és a dir, que pugui haver-hi un accident múltiple o qualsevol circumstància així que pugui haver-hi circumstàncies. Jo crec que els termes que ho definirien seria això, circumstàncies de mort i, a més, excepcionals, diríem, on per les persones o per sobre... En aquest cas, nosaltres ja teníem sobrevivents, evidentment. Tenen algun tipus de vulnerabilitat o de circumstància especial que pugui afectar.
El servei és 24 hores.
Que pugui fer més greu la circumstància. Vull dir.
Heu d'estar de guàrdia 24 hores, us no he tornat, no?
Sí, sí, 24 hores, vull dir, perquè mai t'esperes, no, aquesta cridada. T'arriba en el moment menys esperat i pensar que nosaltres tenim 30 minuts per estar com a màxim per estar en el lloc dels fets on ens reclamin.
Això és plausible, Formentera, clarament.
Sí, depèn d'on t'agafin ple estiu, a vegades és complicat, però normalment sí que és veritat que has d'anar amb el kit de recanvi per si t'agafen un lloc que diguis, ostres, que no sé, potser està a qualsevol banda. Clar.
Deveu tenir, d'alguna manera, estatus de servei essencial, no?
Sí, correcte. La idea és aquesta. És a dir, com deia abans, no? Tenim 30 minuts per arribar i a partir d'aquí comença la nostra assistència fins que tot es deixa més o menys en seu lloc. I malauradament és el que dèiem abans, el que comentava en Pere, no? La gran majoria de casos estan relacionats, no?, amb situacions de defunció i, per tant, comunicació de defuncions. I les últimes intervencions, o sobretot les intervencions que ens requereixen moltes vegades estan relacionades amb accidents de tràfic, on hi ha la mort d'un familiar, o suïcidis també, és el que sol passar més, perquè són morts molt traumàtiques i molt complicades i molt... Bueno.
Mm-hmm. Ens deia en Marco Lage, amb qui parlarem d'aquí uns minuts, com sempre fem, que des del Servei de Socorrisme del Consell l'han hagut d'activar algun cop aquest 112. La meva pregunta és, sempre s'activa des de les institucions, ja sigui la policia, ja siguin els bombers, ja siguin els primers que arriben al lloc, serveis socials, no ho sé, o també ho poden fer els particulars?
Bueno, sempre ha de passar pel 112. En tot cas, el supervisor del 112 és el que valorarà si aquesta activació és necessària o no és necessària, no? Però és veritat que en una situació d'emergència, en una situació de crisi, hi ha altres professionals que han d'intervenir abans que nosaltres. M'explico?
Hi ha un filtratge.
Clar, nosaltres com a psicòlegs en una situació, en un accident de tràfic, els primers que han de cridar seran evidentment els serveis mèdics i els bombers.
La policia,
exactament. I nosaltres en tot cas intervindrem. Per això dic que moltes vegades quan intervenim nosaltres és perquè ja estem en la punta, no?, d'aquest procés, que és quan ja no hi ha res a fer, no? I en tot cas, en quant a la víctima, evidentment, després estan el que són els familiars i les persones properes, que és aquí on hem de fer aquesta feina importantíssima per evitar seqüeles, no?, i conseqüències en les persones estimades, no? És un treball que nosaltres diguem de ventilació emocional, no?, que la idea és que pugui fluir aquesta situació emocional estressant que està patint un familiar després d'una situació traumàtica respecte a un ésser estimat.
Ara, això us volia preguntar. Com s'encara, com us aproximeu a l'acompanyament d'una persona a que se li ha de comunicar la mort d'un familiar? Entenc que és diferent un adult que un menor. Sou valtros que comuniqueu? Ho parleu abans amb la família per si volen comunicar-hi ells, però valtros de vora? Com es fa?
Bueno, depèn del cas. Hi ha vegades en què ja potser la mateixa policia ja ho ha comunicat, o a vegades els mateixos familiars es troben al cos de la persona que ha mort, però a vegades també ens requereixen, en algunes ocasions ha estat així, perquè nosaltres fem aquesta comunicació. I Formentera és... Per nosaltres, que som persones que ens coneixen i que coneguem molta gent, a vegades és complicat perquè estàs comunicant la mort a una família que potser tens relació, que i es fa difícil, es fa bastant dur fer aquest tipus de comunicació. Al millor moltes vegades són a les 2 o les 3 de la matinada, coses molt complicades, no? Però sol passa que sigui així, exactament.
Com es fa?
Bé, diria que és menys ambiciós de lo que voldrien que fos, m'explico. Mm. És a dir, nosaltres voldríem arribar i fer una feina en la que la persona es quedés tranquil·la, satisfeta, i
això és impossible,
d'acord? Per tant, com tu bé deies abans, Bernat, és un procés d'acompanyament, de validació de les emocions que aquesta persona està visquent, d'aquell moment que està visquent, sobretot treballar el tema de la culpabilització, perquè depenent de la situació que s'hagi produït o el motiu, no, de la defunció, moltes vegades hi ha també una certa culpabilització, busques d'explicacions del per què i el que es tracta és d'acompanyar amb una actitud empàtica, però sobretot amb una escolta activa, bàsicament sense tenir que dir moltes coses, perquè pràcticament res del que diguem nosaltres és vàlid en aquell moment. Jo crec que és aquest acompanyament, aquesta escolta, és validar tot el que està passant, no? Que la persona vagi ventilant-se, no, emocionalment, com deia abans, i el treball passa per això. En certa manera, diríem que tècnicament, des del punt de vista psicològic, tècnicament és una feina fàcil, el procés és molt complicat i molt complex, la situació és extrema i tot i que no portem uniforme, sí que portem un distintiu, no? Un xaleco, però una armilla, però et poses com en modo uniforme de dir, ara estic fent el meu paper i el que sigui, no? Però tècnicament és una cosa molt, molt fàcil de fer, perquè l'únic que has de fer és escoltar, acompanyar, etc. No has de fer grans històries, evidentment, res a veure amb una intervenció terapèutica, que potser és molt més complicada i molt més complexa.
Sí. A més, aquest és un factor molt important, és a dir, la nostra tasca és una tasca d'emergència, d'intervenció en aquells moments, com deia en Paco, tan crucials, tan importants, perquè són els que després poden marcar una evolució més favorable o més desfavorable de la situació d'aquella persona o d'aquelles persones. I així aconsegueixes dar-li aquest vessant professional que minimises aquests factors que poden ser més greus a través de la ventilació emocional que deia en Paco. I jo me refermaria perfectament en el que ell diu. No és tan important el que s'ha de dir, perquè no és una qüestió tant de paraules com de presència i de facilitar aquest espai, diríem... Jo anava a dir terapèutic, però la paraula no seria terapèutic, sinó aquest espai enriquidor on poder facilitar aquest procés, el procés futur, o facilitar que el procés futur se desenvolupi en normalitat.
Clar, és això, no? Vull dir, una persona que se li comunica la mort, diríem, traumàtica, molt repentina, sobtada, d'un familiar, no sanarà, no es guarirà amb aquesta tensió vostra d'impacte, d'emergència al moment. És només el posar el fonament, l'inici, per un treball molt més durader, no?
És aquesta, perquè en ocasió ens ha passat que després d'haver passat, aquelles persones es troben malament o tenen unes circumstàncies crítiques i malauradament la nostra feina no és intervenir en aquella situació posterior, que han passat 3 dies i encara me sent malament, perquè allò ja és una qüestió terapèutica, però d'altres professionals i d'altres serveis que existeixen en aquest sentit.
Sí, que en aquest sentit, igual, sobretot els últims anys, hi ha un servei de postemergència. Si nosaltres, quan acabem la nostra intervenció, el que hem de fer és elaborar un informe, no?, de com s'ha procedit i en tot cas el que hem de valorar nosaltres és si és necessari o no és necessari un servei de postemergència, perquè un altre company, d'acord, que ja forma part dels serveis de postemergència, en tot cas activi també aquest procés, no?, de donar més atenció i posar-li els recursos necessaris perquè aquesta intervenció continuï, d'acord? No es quedi en no res, m'entens? No només d'anar-hi les hores inicials, sinó que hi hagi una continuïtat. I això és algo que els últims anys s'ha instaurat perquè no es perdi.
El gest, una abraçada, el contacte físic, això depèn de cada situació i depèn si vosaltres inferiu, intuïu que la persona la necessita, que pràcticament us la demana?
Bueno, sí, evidentment, tu el que has de fer és a dir, és observar, fer un... Ràpidament el que has de fer és parlar amb els responsables, no?, que t'informin bé de totes les dades. És important tenir totes les dades de les persones amb les quals has d'intervenir per poder fer un mapa, no?, d'intervenció molt ràpida i sobretot focalitzar la nostra atenció en aquelles persones més vulnerables, d'acord? Es pot donar el cas que en un moment determinat un de nosaltres estigui de guàrdia, sigui el professional que el 112 ha activat, però pot passar i podria passar que en un moment determinat jo tingui que comptar amb un altre company, en aquest cas seria en Pere, no? Però també ens han suggerit que moltes vegades en una situació molt extrema, que no s'ha donat el cas que n'hi hagués una catàstrofe, no?, n'hi hagués múltiples víctimes, que tinguessin que cridar algun dels nostres companys d'Eivissa. Podria passar perfectament, no? Però la idea una mica és aquesta, sí.
Entenc que a l'estiu hi ha molta més gent. Això condiciona la vostra feina? O sigui, a l'estiu també vosaltres feu, entre cometes, temporada i a més havent de tractar segurament doncs, amb persones que no són formenters i formenters, amb desconeguts, no, Pere?
Sí, això és un factor que jo he vist l'evolució durant els últims anys i és molt, molt interessant. I és que si t'hi fixes, parlant de vulnerabilitats, de circumstàncies extremes, però també de perfils o d'estats vulnerables de la persona. És molt curiós que encara que no mos ho sembli, aparentment, les persones que estan aquí de turisme, de viatge, de vacances, enfront d'una situació tan extrema de les que estem parlant, se troben, ja que és per definició, en una situació de vulnerabilitat. I no tant per seu estat o la seva situació personal, sinó per moltes vegades trobar-se en un lloc on no coneixen l'idioma, no coneixen els tràmits, no coneixen les situacions. I això, és a dir, aquesta mateixa persona passarà el mateix fet en la ciutat, en el poble on pugui viure, no se trataria com un cas d'emergència psicològica d'aquest tipus, però estant fora, que no té cap suport familiar, que no té cap vincle, que no té uns coneixements o una informació, doncs, per aquesta circumstància personal se converteix en una situació d'emergència per actuar. Sí. Uh-huh. Així és.
Això, en aquest sentit, també afegiria uns altres... un altre grup interessant, que són els temporers. Persones que estan fent aquí la temporada i que per un accident de tràfic, normalment sol ser així, i no tenen ningú. Aquí el millor és un amic o una amiga qui està donant resposta a tot això o comunicar a la mateixa família amb la qual no ha tingut mai contacte, i això és bastant dur. I ens hem trobat en situacions d'aquestes en les que hem de facilitar, no?, el poder transmetre tota aquesta informació als familiars. Inclús ens hem trobat situacions, no?, sobretot de persones que viuen molt lluny d'aquí o que la seva residència està molt lluny d'aquí, potser a Sud-amèrica, i que no tenen ni tan sols mitjans econòmics per poder traslladar a la víctima. No?
Recordo un cas flagrant d'una treballadora, en aquest cas, del Molí de Sal, que va morir davant de carbòniques amb un impacte de cotxe de nit. No sé si va haver d'intervenir en aquell
moment.
Jo en
aquella no vaig intervenir. No.
Però sí que és veritat que la situació era molt lamentable, perquè estava sol aquí, la seva família era molt gran, no hi havia sous per repatriar el fèretre, i clar, les seves amistats... Clar, això potser hagués ajudat, no?, en aquell moment, doncs, que algú...
Sí,
doncs...
mai sabem, hi ha vegades que mai saps per què no hem estat activats, no saps què és el que ha passat, perquè al final... bueno, a vegades ens arriben per xats o ens arriben... No, en Pere està en protecció civil, i a vegades ens arriba informació de dir, ostres, n'hi ha hagut un accident en tal banda, no? I automàticament nosaltres ja ens posem en modo alerta, no? Ostres, espera, o Paco, ha passat això, esteu en alerta. I ja estem en alerta. I potser passen les hores i ningú ens activa. I dius, i no saps per què no s'ha activat quan hi ha hagut una situació aparentment dramàtica. I altres, doncs, d'aquelles que no te les esperes. I moltes vegades seria... Nosaltres sempre hem pensat que que moltes vegades hem estat allà i que no s'ha comptat amb el nostre servei quan hauria estat important, no? I aquesta és una sensació
que sempre... Està incidint això, no? Que hi és aquest servei,
sí, exactament,
i que les utilitats ho tinguin clar i que les persones, els afectats, tinguin clar que tenen dret a aquest servei, no?
Exactament. Però, evidentment, en aquella situació... Jo crec que són els nostres companys, en aquest cas policies, sobre els mèdics, els que han de tenir en compte aquest servei ràpidament per activar-lo, no? I és algo que s'ha fet més visible els últims anys i que, en certa manera, bueno, pues ja passa.
Ja acabo, que tenim la tertúlia, doncs, que ha de començar. El pitjor escenari, la pitjor part d'aquesta feina que heu de fer és parlar amb un menor, comunicar un boix o una boixa que se li mor el pare, la mare, un germà. I com es fa això?
Jo, si me permets, crec que el pitjor és abordar amb uns pares que han perdut el seu fill.
Clar.
Així, per jo aquesta és la definició. Perquè el menor pot tenir gran impacte, poden passar moltes coses, però hi ha moltes ocasions que la consciència de la gravetat, de la realitat, no és tan gran com en els pares. Les circumstàncies més greus que jo he trobat sempre han estat vinculades.
Sí, en el menor, sobretot, en el moment que passen els fets, no hi ha aquesta consciència tan evident i tan clara com pot ser amb uns adults que sabem, no?, què significa l'amor i quines conseqüències té això, no?, de que les nostres vides amb el menor. N'hi haurà un procés posterior que sí que haurà d'estar... treballat i que s'haurà de treballar, evidentment, però que a vegades et sorprèn, no? I això és algo que ens demanen les mateixes famílies, és a dir, com li dic ara al meu fill o a la meva filla que té tants anys, no? I a vegades resulta més fàcil perquè ho dius i l'altre, el menor no reacciona o no diu, no reacciona com pensàvem que reaccionaria. És molt més fàcil en aquell moment determinat.
Vosaltres esteu contractats, en aquest cas, pel govern balear, pel 112 o és per l'Estat?
No, pel govern balear.
El govern balear
té un contracte, en aquest cas amb el COPI, pel Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears, que compta amb uns professionals, membres del COPI, que són els que fan aquesta intervenció.
Paco Pérez i Pere Serra, en aquest cas, les persones responsables d'atendre psicològicament, d'acompanyar psicològicament a qualsevol ciutadana, sigui resident, sigui visitant Formentera, en cas, doncs, d'una situació psicològicament dramàtica. I teniu dret, que ho sapigueu, i teniu dret, i ells han vingut aquí els dos a explicar-nos-ho, que hi teniu dret i que es poden activar doncs, la seva presència doncs, per com a professionals del RAM doncs, a entomar aquest mal tràngol d'una manera doncs, a més saludable. Gràcies als dos per haver-nos acompanyat aquest matí. Ara de seguida fem entrar la tertúlia i xerrem un moment amb Marc Olaje. Fins ara.